Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant l'edifici ocupat de Gràcia, que Calatrava. Segons el col·lectiu, hi ha 7 persones dintre de l'immoble. Calatrava és un edifici, perdoneu, ocupat des de fa 2 anys. L'activista social David Fernández ha explicat a Twitter que l'operació judicial i policial és per garantir que la immobiliària La Llave d'Oro construeixi habitatges de luxe. A hores d'ara ha estat tallada el trànsit, la travessera de Gràcia, des de Gran de Gràcia fins a Torrent de l'Olla. També d'aquesta última hora us informem que l'Ajuntament de Barcelona i Sagrada Família arriben a un acord per la gestió de les millores de l'entorn del temple i per regularitzar les obres. L'alcaldessa Ada Colau i el president delegat de la Junta, Esteve Camps, el presentaran avui a 11:45 del matí a la premsa. El consistori actual va anunciar la seva intenció de regularitzar aquesta situació fa tot just 2 anys. I el periòdico de Catalunya explica que la comissió antipederàstia creada per la Conferència Episcopal Espanyola suma una altra figura que desconcerta les víctimes d'abusos sexuals. El diari explica que el nom de Silverio Nieto ha indignat a Joan Quatrecases, el pare d'un alumne abusat per un numerari de l'Opus Dei al col·legi Gaztelueta, de Vizcaya. Abans que es presentés una denúncia contra aquest professor, Nieto va citar la família Quatrecases presentant-se com un emissari de la Conferència Episcopal Espanyola que tenia com a missió traslladar-los tot l'efecte del papa francès, però realment, explica el periòdico, volia fer una investigació interna per aclarir els fets relatats pel nen. Acabem amb agenda perquè avui s'inauguren el curs a l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i també a l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida. Seran a les 6 de la tarda i a 7:45 del vespre, respectivament. Són les 9:02, fins aquí el resum de l'actualitat. Més informació d'aquí una hora. Ara, a primera hora, continuem amb l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia a totes i a tots, soc Joana Ortega, comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Social, el CES, presentat per Joana Ortega i dirigit per Mireia del Pozo. Cada dijous a les 9, aquí a Ràdio Estel. Avui ens acompanya per parlar de lideratge femení, tot un referent. Ens acompanya Carme García Ribas, escriptora, periodista, professora de comunicació, coneguda, a més, per la seva tasca en defensa i, sobretot, d'estudi de l'anàlisi de la conducta i del talent femení en la societat. Ha dedicat diversos assajos i té una gran bibliografia al respecte. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia, Joan. Encantada de tornar-te a trobar.
La veritat, a mi em fa molta, molta il·lusió. Comencem ja directament. Defineix-nos el que és el lideratge femení.
Bé, el lideratge femení, més que definir-ho, jo t'explicaré com jo arribo a crear el concepte de lideratge femení, que després ha agafat unes altres vessants. Jo vaig començar... el primer llibre que jo publico es diu Tengo miedo, i és un llibre adreçat a l'assignatura, a la matèria de comunicació, on explico que la por, la gestió de la por, és la clau de la comunicació. Dono moltes classes a l'Escola de Negocis Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra i també dono moltes classes a directius i dirigents. I sempre l'eix d'aquesta formació, d'aquest canvi de conducta, és prendre consciència de la por i, a partir d'aquí, dirigir la teva conducta. A mesura que vaig anar aprofundint en la por, me'n vaig adonar que homes i dones tenim pors diferents, que no era útil per les dones només aquest llibre que parlés de la por. Perquè la por, les pors, estan molt vinculades amb la cultura. Aleshores, la cultura de les dones ens porta a la por, al rebuig. És a dir, que aquell fet, aquella por que condiciona completament la nostra vida, és la por al rebuig, la por a no ser estimades, la por a no complaure.
O sigui, l'educació que hem rebut és una educació que ens porta a després tenir excessives pors que ens resten força per afrontar algunes situacions?
Ho dius molt bé, Joana. Sembla que ens coneguem de molts anys. En realitat, no és només l'educació que hem rebut. És allò que es considera la cultura de les dones. Sí. Perquè jo, quan parlava de la cultura de les dones, parlava de que homes i dones tenim una cultura diferent, però em vaig trigar a prendre consciència que allò que jo deia que era la cultura de les dones, gran part d'allò era una... anava a dir una paraulota, una mica així. Era una canallada. Canallada, anava a dir l'altra versió, però... per tant, és el que hem après i el que aprenem constantment. És a dir, estem completament abocades a la submissió, perquè la por a no complaure, la por a no ser estimades, la por a no fer content a tothom, això, senyores, es diu submissió.
Sí, sí, sí.
El miedo de las mujeres a no ser queridas, que és el subtítol del segon llibre que publico, que és el síndrome de Maripili, parla d'això.
Parla'ns del síndrome de Maripili.
El síndrome de Maripili, l'any que ve farà 15 anys. I durant tots aquests anys, lamentablement, es va esgotar molt aviat i l'editorial, com que hi ha polítiques comercials, no va voler fer... Va fer una altra edició, però després una tercera no es va fer.
Això... La necessitem, aquesta tercera.
Sí, és un tema que la necessitem, i jo també la necessito, perquè de Llatinoamèrica me'n demanen constantment, i jo tinc un petit estoc de llibres que normalment els regalo quan faig cursos, i el reservo només per això, per donar-los-hi a les alumnes. Però a les editores em van dir, home, ho podríem fer, doncs, Maripili, primer 2.0, després 4.0, per revisar-la. I és que sí que és veritat que faré una altra versió com amb més eines, però el contingut bàsic és el mateix.
Però explica'ns.
El síndrome de Maripili significa que les dones, per por a no ser estimades, no amades, con letras grandes, estimades, que caure-li bé a la teva mare, per exemple, que és un taladro, és com, horrorós, és aquí una font de les mares, és un tema que no es toca, perquè qui t'està recordant com has de ser una bona sumissa sempre és la veu de la mare, és com un hemorroides, no? Sufres en silencio, no? Però el síndrome de Maripili és això, és que la teva vida està dirigida, encara que tu tinguis molta formació i molt talent i molta empenta i molt, molt, molt el que sigui, tot allò està empaquetat amb la por a no agradar. Aleshores, per agradar, moltes vegades, limites el teu talent. Per agradar, limites la teva personalitat. Per agradar, fas de tot. I llavors, això són actituds d'autosabotatge. No cal que ningú ens margini. Tu ja t'ho fas.
T'autolimites.
Ja. T'autolimites i t'automargines.
Sí, sí.
I tens actituds. O sigui, tu envies al món aquest missatge de... et vull agradar. I això es diu submissió. I el món ho veu i llavors et contesta en relació a això.
És quan dius, no, és que jo sóc tan humil. No, no és que siguis humil, sinó que no ets capaç...
És una pringada.
Tu ho has dit. Però ara digue'm, i com trenquem el síndrome de Mari Pili?
El síndrome de Mari Pili, el més important de tot és prendre consciència. O sigui, no és allò, no, pues porque yo lo valgo... Y no. No. És molt complexa, perquè no hi ha polítiques públiques contra el síndrome de Mari Pili, no hi ha plans d'empresa, no. És una cosa molt íntima, perquè tenim un model de conducta que ens han dit, i ens ho hem cregut, i ho hem alimentat, que pensem que és la bondat. Hi ha un post que jo he publicat fa uns dies en el meu LinkedIn, que em sembla que és dels que li vaig enviar a la Mireia, que explico que quan la teva, el teu instint d'agradar és superior al teu instint de protegir-te, estàs amb la submissió. Enteneu? Seguim?
Completament.
I això és el resum. I, per tant, és una tasca de... per això jo dic que aquest síndrome de Mari Pili renacido portarà moltes eines. O sigui, aquest que vaig publicar, que es diu El síndrome de Mari Pili, el miedo de las mujeres a no ser queridas, i que l'haig de republicar, però... Republicar, no. Vull dir,
tornar a publicar.
No publiquem aquí la vida. Sí, sí, no. Tornar a publicar tindrà moltes eines. I... perquè entrar en aquesta profunditat ens costa molt. Perquè l'hem considerat la nostra identitat. Això que deies, sí, de la humilitat. Sí. És que la humilitat és tan femenina, la conciliació. La conciliació, què dimonis és la conciliació? Sí, sí. Ja està bé de conciliar. És tan femení.
El doble pringar.
I aleshores, doncs, costa. Però s'ha de fer una tasca per les dones individualment. Que cada dona ho pugui fer.
I això té edats? O no? És a dir, parlàvem abans que l'educació influeix molt i ha influït molt, malauradament, en que les dones tinguem aquesta manera doncs, d'autolimitar-nos, no? Però les dones joves, les noies que pugen, van amb aquesta mateixa línia? O realment s'han tret tota aquesta sèrie de limitacions...
Tenen mare.
...i de frens?
Les dones, noies joves.
O ja.
Doncs ja està, si tenen mare... Vol dir que estan amb la cadena, de submissió, diguéssim. Semblaria que aquestes actituds rebels, tot això, que a part és normal tenir-les i fins i tot en la construcció de la identitat de cada persona, que sigui rebel, que es deixi interpel·lar per l'entorn i tingui les seves respostes. Però les noies joves estan molt fragilitzades, perquè la cultura de la igualtat, que clar... Qui discuteix la cultura de la igualtat, si és una paraula que sona també. La cultura de la igualtat ha fet que elles, jo ho resumeixo amb una frase, en lloc de ser més lliures, siguin millors esclaves. És a dir, el tenir, l'haver augmentat els valors, el coneixement, les aptituds, tot això, com que no han solucionat el model de submissió, doncs el que fan és que tot allò continua estant en modo sumisión. I llavors, si ara parlen idiomes i tenen carreres i no sé què, no sé quantos, en modo sumisión, doncs, si voleu, en comptes de més millor esclava, diré més pringada per fer... I sí, estan igual. I bueno, i les porta això que... Bueno, ja ho sabem, és que hi ha estadístiques, jo... he sigut fins ara professora d'universitat durant 20 anys i el meu, la meva clientela, diguéssim, eren nois i noies joves i els problemes que tenen les noies són molt similars.
Carme, obrim, si et sembla, el micròfon. Jo crec que has estat molt, molt gràfica i molt, molt clara. Jo avui parlaré amb la meva mare, això ho tinc claríssim.
No parlis amb ella. No parlis Oi. Amb ella.
Però...
Perquè són expertes en parlar en bucle. Te'n surts.
Mami, avui parlarem. Escolta, presentem... avui ens acompanya també la Núria Lau. Ella és presidenta de l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Hola, Núria,
Hola,
bon dia.
Hola, Jana, què tal?
Molt bé.
Ui, perdó.
Presentem també a la Bet Borés, que enguany també, avui també ens acompanya. Hola, Bet.
Hola, bona tarda.
I, com no, a la Mireia del Pozo.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Escolta, què us sembla, totes aquestes reflexions que ens ha fet Carmen?
En primer lloc, és el tema de que t'has d'agradar a tu mateixa. O sigui, no has d'anar agradant als demés, sinó aquí has d'agradar a tu mateixa, perquè si no ens trobem amb el que estava comentant la Carme, que és, si no t'agrades a tu, acabes perdent-ho tot i acabes perdent l'instint de protecció que ens ha portat aquest any 2018, que ja tenim 38 dones mortes. Per què? Per què s'arriba a aquestes dones? Aquí hi ha un tema de justícia que hauria de canviar, codi penal, això ja ho sabem, entesos. Però quan una dona és maltractada, i el tema del maltractament des de les diverses vessants, en aquest programa el toquem molt, en el Plusvalua Dones, a vegades, bueno, a vegades no, malauradament, és perquè en aquest punt aquestes dones ja no s'estimen, ja han deixat d'agradar-se a elles mateixes. Lògicament, perquè el seu agressor ha anat portant-les fins aquí. Però aquí hem perdut aquest instint de protecció, aquest síndrome de Mary Pili portat al cas extrem, doncs realment, Carme...
El que passa és que fixeu-vos que quan es parla de violència en aquests casos d'agressions, de mort, és una cosa que els hi passa als altres, saps? Mm. En la nostra vida hi ha moltes coses d'aquelles que dius, ai, és que això els hi passa als altres, no comptes que se t'incendi la teva casa, i resulta que a mi m'ha passat, o és una cosa que els hi passa als altres. Llavors, hem de pensar que aquesta és una de les violències. I quan jo parlo de submissió... parlo de la violència íntima.
I tant, interna, per suposat.
O sigui, de la teva vull dir que...
Pròpia cap estàs, a tu, del maltractament que et fas.
Exacte, et maltractes tu. O sigui, que hi ha una àrea de la comunicació i del lideratge que a mi m'agrada molt, perquè és la menys coneguda, que és el tema de les actituds. Normalment, la resposta que rebem de l'entorn està en funció de la nostra actitud. No tant del que diem, sinó de la nostra actitud. Aleshores, quan tu tens una actitud íntima de submissió, vas trobant sometiment. O sigui, vas trobant sometiment amb diferents versions, i naturalment aquesta ja és la més exagerada.
Núria, pel tema aquest, sobretot de l'actitud i de l'autolimitació, clar, vosaltres treballeu molt perquè el talent femení estigui reconegut al 50% a la societat. Quin punt de vista hi tens?
Bueno, de moment acabo d'entrar en una crisi existencial després del que dic. Clar, no, puc preguntar-te una cosa? Llavors, si tot això que estàs dient, que em reconec, amb el que acabes de dir, em reconec, qui sóc? Qui sóc? Perquè, clar, aquí es parlen... Normalment es parlen...
És una pregunta excel·lent, clar. Perquè justament tot això et porta a no ser tu, et porta a viure amb la impostura. Per tant, qui sóc, ho saps quan ets capaç de treure aquesta actitud de submissió.
Rebel·la't.
Ui, buf!
No és tant. És que la rebel·lia formaria part també de la submissió, en el sentit de... Clar, jo quan parlo de submissió, en segons quins entorns, la gent diu, oh, jo no sóc submissa, perquè un s'imagina, o el discurs et porta allò, la submissió als homes, i no, si no és als homes...
És,
o la... és amb tu mateixa que no t'autoritzes, i no t'autoritzes a ser. Per això aquesta pregunta és la que surt, de dir, i jo qui seria si no estigués en modo submissió?
És que, de fet... Bueno, hi ha estudis de tot, no? Perquè al final sí que diuen que les dones pues, tenim una sèrie de trets diferents dels homes.
Sí.
Per un tema de cervell, per un tema hormonal, per un tema de socialització...
Però no hi ha cap d'aquests trets que digui és la submissió i això va incorporat a la biologia o la fisiologia de les dones. És completament cultural.
Perdona, no.
Només una cosa. Sí. De fet, el que sí que s'ha demostrat en els últims estudis és que el lideratge femení és molt més transformador i realment, al final, en el món de l'empresa acaba portant millores econòmiques. No sé si totes les dones fan aquesta... No?
Jo no sé, vosaltres heu anat publicant estadístiques de la pèrdua, que jo les he reproduït sí. en molts articles meus, citant naturalment la font, de la pèrdua de talent femení, de per què hi ha pèrdua de talent femení i constatant amb xifres la pèrdua de talent femení. Jo crec que això són hipòtesis. És a dir, una de les línies que em porta a partir de l'estudi del síndrome de Mary Pilly, després venen altres estudis, i un dels estudis és que les organitzacions s'han d'orientar... Un dels articles que ja vaig publicar han de tenir un lideratge mixta. És a dir, les candidatures en política o en empreses han de ser candidats un home i una dona, perquè no hi ha ningú, ni home ni dona, que tingui tots els talents i totes les habilitats. I no hi ha res millor que formar un equip, dos cultures que són transversals en el món. Aleshores, per mi, les empreses haurien de plantejar que la direcció de diferents característiques, vull dir, de recursos humans o direcció general, que hi haguessin aquests dos talents representats.
Bet, dona'ns el teu parer, i digues després si lideratge, talent, carisma, com ho lligues tot això?
Jo, el primer que li voldria preguntar a la Carme, i ara vaig...
Fem tertúlia, nenes, ja està bé.
Per això, jo...
Podeu discutir, tranquil·lament.
No, és que a mi, també, com a totes, m'ha deixat molt impactada això del taladro de la mare, entre altres coses, perquè jo tinc 7 fills i dic, uau.
No dones abast.
T'has sentit una hemorroide, el que li demana és una hemorroide. La Beta, jo soc una hemorroide andante.
La mare d'hemorroides.
Però llavors, et vull fer una pregunta que serà la meva única salvació. És, tu creus que la Mary Pilly de fa 15 anys i la Mary Pilly d'avui ha evolucionat? O sigui, pot ser que... No em diguis que no, Carme.
Jo crec que no. De veritat que jo m'he repassat el llibre amb idea de dir quines...
Jo no estic d'acord. Jo no puc estar d'acord de cap manera.
Doncs digue-m'ho, perquè és que
no, jo
ho reconec i ho incorporo, perquè m'encantaria, perquè tot és interpel·lar-te amb l'entorn, amb les altres persones, i encantada.
No, jo penso... I és més, aquí et poso el meu exemple com a mare, de dos filles grans que ja estan treballant en el món laboral, que a més estan treballant a Silicon Valley, i són nenes que inclús en aquells entorns s'han tingut que enfrontar amb
molta competitivitat.
No, i a més amb tema de, perdona, una enginyera, perdona, tu ets tècnica, i un enginyer, tu ets enginyer. I com la mare des de darrere ha estat escoltant i dient endavant, i això no ho permetis, i això en lloc d'una visió masculina que els deia gràcies a Déu tens feina, aguanta.
Clar.
Per tant, penso que la Mary Pilly d'avui la reivindico en la meva pell.
M'encanta. És que justament, doncs, deixem aquest títol que t'havíem donat aquí, consensuada de madres en marró, i dic aquest... No. Perquè justament la clau és que una dona s'ha d'autoritzar i ha de tenir més dones o homes que l'autoritzin. I això que tu estàs dient és ajudar a autoritzar les teves filles. I, en canvi, moltes, en el codi genètic i no discutit de les mares està el trobar-los i defectes. O sigui, hi ha moltes dones de totes les edats que diuen és que jo sempre he tingut la sensació que no li agradava la meva mare. I això és una cosa que fa que les dones no s'autoritzin a la seva identitat. Uh-huh. O sigui, que si fas això i no tens cap altre defecte, ets perfecte.
Això vol dir que...
Has d'escriure el llibre de la Mary Pilly.
Això vol dir que anem evolucionant i que l'educació també és cert. Jo crec que l'educació també ha fet aquí la seva mella i, per tant... Ara, trenca amb aquell parany que teníem d'aquella època que parlàvem de les superwomans, que allò era la presa de pèl més gran del món.
Allò és fatal. Exacte. Allò és fatal, fatal, fatal. Mira, en una de les dels cursos que vaig fer, hi havia... una persona em va dir, escolta, i tu fas cursos per gestionar el temps? Dic, mira, no faig cursos per gestionar el temps, però sí que et puc donar una pauta que molt interessant. Tu fes una llista amb totes aquelles coses que fas cada dia per agradar als altres. I quan tinguis la llista, ho tatxes tot. I ja veuràs que tens temps per fer-ho tot. Perquè la quantitat de coses que fem per agradar, per complaure, no només és un tema de temps, és un tema de tensió.
I d'energia.
Que si no ho fas, et sents culpable.
Per sort,
l'altre, la culpa.
Per sort, jo crec també que cada vegada ens estem alliberant més d'aquesta culpa, com a mínim parlo per les dones de la meva generació, potser algunes una mica més joves. Sí que és veritat, aquesta sempre permanent enfrontament, diguem-li així, amb la mare, però clar, també hem de pensar que això és una motxilla molt gran. Això no ens veia només de la mare, de l'àvia. O sigui, a les nits, quan es fa de nit, i encara avui en dia a mi em passa amb els meus fills, els contes, Carme, que llegim, quants d'ells acaben en que llega el príncipe, li fa un petó, i entonces ella se despierta, la Bella Durmiente, la Blancaneus... O sigui, tots els contes, el patró que hi havia és, sense conèixer-se de res, perquè a vegades, clar, el meu fill em pregunta, mama, però que no es coneixen? De cop i volta, es fa el petó i es casa. Clar,
I foren felices per així.
Clar, clar, els nens et pregunten. Jo els primers anys, jo ho dic així de clar, i ho he dit més d'una vegada aquí en antena, jo els primers anys, en els meus fills, no els explicava aquest final, perquè no m'agrada això de que arriba l'hombre salvador, i sempre la noia, malauradament, com la publicitat que ens trobem avui en dia, esta imagen lànguida i medio tirada, mortecina... És veritat, perdoneu-me, sí, sí. Què fan els cotxes, els anuncis de cotxes? Aquesta cosificació de la dona, aquí jo no faig res, veritat? Doncs és la mateixa imatge que ens estava transmetent la Bella Dorment i la Blancaneus, amb tots els respectes, perquè m'encanten. Però clar, hem de tenir les coses molt clares. Nosaltres en aquesta edat les tenim clares. Però si els anem transmetent a les nenes petites aquestes idees, passa el que deia la Joana amb tot el tema dels adolescents, els o les adolescents.
L'objectiu és que no acabem parlant ni de pors a les dones, ni de culpes, ni de quotes, ni de res que discrimini tant sigui positivament com negativament a la dona. Fins ara l'hem discriminat negativament, ara començar amb discriminacions positives que l'únic que fan és a vegades pensar que has de competir amb una altra dona i el món és global i hem de competir homes i dones.
Amb persones.
I com molt bé explicàveu, la riquesa està doncs amb aquesta comunió entre talent, independentment del gènere.
Hi ha un factor molt, molt important que, bueno, amb totes les formacions que hem fet, del màster de lideratge femení, el postgrau, molta formulació diferent de... molts formats diferents de formació, el missatge és sigues estratègica. Sigues estratègica vol dir que estiguis amb l'entorn que estiguis, en comptes d'estar polaritzada amb ser bona naturalment, bona professional, però a més, aprèn a fer-te preguntes sobre l'entorn, aprèn a fer-te preguntes sobre el poder, és a dir, les estructures de poder, no el poder de los hombres i tot això, no. O sigui, les estructures de poder, que poden ser també poder de les dones. I a partir de fer-te preguntes, tu has de planificar la teva conducta. I això a les dones els hi costa. Per què? Pel síndrome de Mari Pili. Perquè si jo estic orientada a treballar bé, a fer-te content o a fer-te contenta, no miro l'estratègia.
Doncs estratègia, ho tinguem-ho clar. Fins aquí avui el Plusvàlua Dones d'avui. Gràcies a tots i a totes, especialment gràcies Carme, gràcies Bet, gràcies Núria i Mireia.
Moltes
per la
gràcies.
Vostra participació. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Social, el CES, copresentat per Mireia El Pozo i Joan Ortega. Que tingueu bona setmana.
L'amistat és una ànima que habita en dos cossos, un cor que habita en dos ànimes.
Aristòtil, filòsof clàssic. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.